Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia. Benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Comencem. Avui us parlarem de les famílies. Dins l'apartat d'aquest mes, parlarem de la família d'una persona amb trastorn de salut mental i aprofitarem per explicar-vos quin és el treball que es fa des del Servei de Rehabilitació Comunitària amb la família. Tenim aquí la Mireia i el Miquel Àngel. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Quan una persona amb un trastorn va al psiquiatre i pren la seva medicació i fa teràpies, això l'ajuda a millorar. Però el professional només el veu de tant en tant. En canvi, la família el veu cada dia. És important que la família estigui informada, ja que necessita saber quines són les seves actituds o senyals que dona la persona com a conseqüència de la malaltia. Per tant, és la que pot detectar quan hi ha algun canvi, fins i tot abans que el propi usuari. Mireia, vols començar explicant-nos de quina manera i amb quin objectiu treballem amb les famílies?
Sí, i tant, Jordi. Mira, l'objectiu del Servei de Rehabilitació Comunitària és implicar la família en el procés de rehabilitació de cada persona, ja que la família ocupa un paper molt important per ella.
I com ho feu?
Doncs, dins el programa de famílies, hi ha diferents tipus d'intervencions que fem. A l'inici, quan es fa el primer contacte amb la persona, sempre aconsellem que vinguin acompanyats per un familiar. I així, d'aquesta manera, coneixem el seu entorn i el que és la seva realitat. És a dir, el familiar també ens pot aportar un punt de vista diferent a tenir en compte. Un cop ja s'ha fet aquest procés de vinculació, es comença a treballar i es comença a treballar amb el que és el projecte de la persona. El seguiment de la família es segueix fent a través d'entrevistes i la freqüència de les trobades la determina el procés de recuperació. És a dir, durant el procés de la persona hi ha diferents etapes, no? I en algun moment ens trobem més sovint amb la família i en d'altres no, o sigui, són entrevistes més espaiades. I llavors és la persona que ho demana o la pròpia família, respectant sempre la voluntat de la persona. Amb això vull dir que hi ha molts casos que en determinats moments no volen que hi hagi aquest contacte amb la família per males experiències prèvies. Això també és un fet que al final es treballa amb la persona perquè al final de tot el procés es pugui implicar la família en la recuperació. I tu, Miquel Àngel, com ho has viscut en el teu cas?
En el meu cas, la família m'ha donat tot el suport que vaig necessitar i gràcies a això el meu procés ha sigut més fàcil. El fet de conviure amb els meus pares i que visquessin tot el que m'havia passat, llargues estones al llit, canvis de feina, ansietat, fins i tot un ingrés a l'hospital, va fer que fos un suport molt important i conegui el que realment m'ajuda i m'ha perjudicat. Actualment, la meva família i la meva malaltia és part de la nostra vida.
Moltes gràcies, Miquel Àngel. Que interessant. Què més feu, Mireia?
Pues sí, mira, Jordi, a part d'aquest treball més personal i individualitzat que fem amb cada família, també veiem molt necessari facilitar espais de trobada conjunts amb altres famílies i fer teràpies grupals a nivell familiar, on poder parlar de dificultats, de necessitats, de vivències que es troben al dia a dia a la família. També, a més, fem espais de psicoeducació per entendre més què li passa al seu familiar, com poder-ho gestionar, com conviure-hi, i així d'aquesta manera la família pot ajudar més al seu familiar. Per últim, us explicaré també el ProEnfa, que també és un espai dirigit a famílies, i són tallers d'acompanyament a les famílies que s'organitzen des dels diferents serveis de rehabilitació comunitària de la província. Aquests tallers ofereixen estratègies per la millora de la convivència amb el trastorn i ajuden a com gestionar les situacions complexes dins de casa. També es parla d'assessorament sobre els hàbits de vida saludables i es dona a conèixer els recursos socials i sanitaris. Aquestes sessions les fan diferents professionals de l'àmbit social de l'Hospital Santa Maria de Lleida, doncs psiquiatres, infermers, psicòlegs, treballadors socials, educadors socials, terapeutes. Llavors, per poder participar en aquests tallers del ProEnfa, cal ser familiar d'una persona atesa a la xarxa de salut mental i que tinguin un diagnòstic de trastorn mental.
I si algú vol participar, què ha de fer?
Bueno, si hi ha algun interessat, es pot posar en contacte amb els diferents SRCs de la província o ho pot demanar al Centre de Salut Mental d'Adults de referència i comunicar-ho.
Moltes gràcies, Mireia. Molt interessant. Ara passarem al reportatge. Us demanem que fem servir la imaginació perquè explicarem amb una metàfora com funciona el procés de recuperació d'una persona amb trastorn de salut mental. Una cadira amb quatre potes aguanta molt bé el pes. Si una d'aquestes potes està trencada, coixa o falla, les altres aguanten el pes com poden i pot ser molt més difícil o simplement es pot desequilibrar. De la mateixa manera, el procés de la recuperació té quatre potes, que són la pròpia persona, els professionals, la família i la comunitat. Si una d'aquestes potes falla, ja sigui perquè no participe o no hi està prou implicada, les altres, per començar, tenen un procés de sobrecàrrega. Han de fer més esforç i fa més difícil aconseguir els resultats. I a vegades fins i tot pot passar que el procés es desestabilitzi i la situació es compliqui. L'objectiu de la recuperació és assolir el benestar. I si aquesta recuperació no funciona, doncs al final la cosa serà més complicada. Quan a una persona se li dona un diagnòstic en salut mental, la família, que tenia unes expectatives i uns plans de vida i projectes en comú, tot això se li veu trastocat. Això ho pot viure com un procés de pèrdua. Pot patir sensacions de tristesa, de ràbia, de negació, i li pot costar acceptar aquesta situació. És per això, per resoldre aquesta situació de confusió i interrogants, que es necessita que hi hagi informació precisa i correcta i per poder conèixer millor la persona, la seva situació i fer noves relacions i plans i projectes de futur. És important tindre la informació per conèixer, acceptar i començar a produir aquests canvis. Ara fem una pausa, us deixem una cançó. Entre totes les persones que han tingut un trastorn de salut mental i han aconseguit superar-ho, hi ha molts músics. Un d'ells és Sting, cantant del grup The Police. Us deixem un dels seus èxits. Every breath you take. Thank you.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Ara passarem a l'entrevista. El Jaume entrevistarà la Cristina. El seu fill té un trastorn de salut mental. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Cristina. Bon Benvinguda al programa Sortint del Cercle.
Moltes gràcies.
Bé, avui volíem parlar amb tu sobre unes quantes qüestions sobre la malaltia mental del teu fill. I tenim aquí un qüestionari que ens agradaria que ens responguessis.
D'acord.
Val, comencem?
Sí, sí.
Val. Com va començar la malaltia del teu fill?
A veure, el meu fill es va començar a queixar de mal de costella cap allà als 18 anys i vam anar al metge capçalera i, bueno, podien ser diverses coses. Vam anar descartant opcions fins que vam arribar a psiquiatria i li van diagnosticar en principi ansietat. La cosa va anar empitjorant, es va quedar com en estat catatònic i va tenir una sèrie de símptomes com si anés enlentit i no vam acabar de fer net que al cap de 2 anys va agafar un brot que anava molt accelerat.
I per quin motiu això? Ho saps el motiu per qual li va vindre tot això?
No, bueno, el primer brot, diguéssim, quan anava enlentit, vaig descobrir que havia tingut una discussió amb uns companys de la universitat que podia haver sigut el detonant. Però en el segon brot, en el que es va accelerar, diguéssim, perquè el meu fill té trastorn bipolar, no havia cap mena de pressió. És a dir, inclús vam decidir no t'apuntis a la universitat, intentem solventar això, no havia pressió acadèmica, ni familiar, ni social, simplement es va començar a accelerar i fins que va acabar amb un brot psicòtic.
Com has viscut tu el fet de que el teu fill tingui la malaltia? Com ho vius tu ara?
A veure, jo ara ho visc bé perquè el meu fill, gràcies a Déu, s'ha pogut estabilitzar i ha reprès els estudis, està fent les pràctiques i vida normal, prenent-se una medicació i fent vida saludable, dormir les seves hores, però en el seu moment doncs va ser angoixant perquè vam estar 2 anys i mig de recerca constant fins que vam tenir un diagnòstic.
Val, això s'entén. Com acompanyes el teu fill?
Bueno, doncs l'acompanyo dia a dia, parlem, quan ell té un problema intento escoltar-lo, si el puc ajudar, li pregunto si el puc ajudar d'alguna manera. De vegades simplement és escoltar i si s'ha de fer algun pas doncs acompanyar-lo i fer el pas que convingui.
Et costa entendre el teu fill?
No, tenim bona comunicació.
Teniu bona comunicació?
Sí.
Et poses al seu lloc també?
Sí,
a vegades? Intentes posar-te al seu lloc?
Sí, tinc bastanta empatia.
Ah, val, això és necessari entre la família perquè hi hagi empatia i una bona relació. Necessites o has necessitat ajuda per acompanyar el teu fill?
A casa meva, diguéssim, jo en seguida no he passat per la fase de negació en cap moment, però, per exemple, a son pare, el meu marit sí, i vaig trobar una mica sola, però en Pit vam tenir el diagnòstic tant a aguts com a l'hospital de dia, com a l'SRC, a veure, han sigut la meva companyia, i els hi agraeixo de tot cor, m'he sentit molt acompanyada.
Hi ha hagut algun fet significatiu que hagi ajudat a entendre i a tractar millor la malaltia?
Bueno, els tallers, per exemple, que hem tingut com el Proenfa i el Prospect, he pogut parlar amb d'altres familiars i m'han ajudat a entendre, diguéssim, inclús la fase de negació del meu marit, que vull dir que tothom respon a les qüestions de la vida de la manera que pot i sempre s'han de respectar. I aleshores la rancúnia que jo d'alguna manera sentia, això va desaparèixer de cop. A més, eines que ens han donat per portar el millor possible les diferents fases.
Heu tingut un bon apoio per part de la medicina en aquest aspecte, vosaltres?
Sí, jo he tingut molta sort i crec que ha sigut l'excepció, perquè parlant amb altres familiars, sé de gent que han anat amunt, avall, com a pilotetes, i jo no m'han deixat de la mà, la veritat.
Val, tens en compte el seu benestar emocional i social?
Evidentment, igual que tinc en compte el seu, com el del meu altre fill, com el de la meva família, en general.
Val, t'has trobat que t'amaga el problema o el patiment, alguna vegada?
Bueno, a vegades ell intenta dissimular, però quan veu que hi ha una cosa que l'angoixa lo suficient, pues m'ho diu. El que passa és que quan m'ho diu, potser ja fa uns dies que ho pateix, perquè tampoc no em vol preocupar.
Com ho gestiones tu, això?
Parlant, parlem.
Ah, val, això és molt, molt interessant, això de parlar sobre la malaltia mental i els problemes de la persona, sobretot a la joventut.
Sí, sí, bueno, parlem de la malaltia mental, com podem parlar de problemes de la joventut, com podem parlar de problemes dels estudis, i la comunicació és bàsica.
Doneu importància a la presa de medicació?
Molta, molta. De fet, a veure, no estem obsessionats, però jo cada dia li recordo, ei, t'has pres les pastilles? I em diu sí, o que pesada ets, ja me les he pres, o ai, ara hi vaig. I a vegades inclús ell me diu, mare, tranquil·la que ja m'he pres les pastilles.
Va, entesos, si comences a ser responsable de prendre la medicació correctament.
Sí, sí, el que passa és que a vegades se li olvida i li faig un petit recordatori. Però bueno, sí, ell sap que ho ha passat molt malament, sap que aquesta medicació l'ha estabilitzat i sap que se la jugue. I aleshores, ja et dic, se li pot oblidar algun dia, però ell sap que se les ha de prendre.
Des del primer moment, els professionals us han explicat bé la malaltia?
Molt, molt. A veure, quan va tenir un diagnòstic, la doctora Moore, de la unitat d'aguts, ja em va explicar en què consistia la bipolaritat. I, bueno, va fer un exemple molt, molt senzill. Si un cotxe ha d'anar a 50 km per una via, quan tens el brot de baixada, el servei te funciona a 10 km per hora i quan va accelerat va a 200.
Sí, és cert, això.
És tu te'n recordes dels discos de vinilo?
Sí, me'n recordo d'aquests
discos. Vale, pues, tu saps quan, per exemple, augmentes les revolucions que el disco canta com si fossin els barrufets?
Ah, exacte.
Vale, això seria una fase maníaca.
Hey.
Si alenteixes les revolucions, allò que canten com així a poc a poc, això seria una fase depressiva.
Val, això respecte al teu fill.
Sí, sí, respecte al trastorn bipolar.
La malaltia ha suposat algun desgast per la família? O
sí.
Algun benefici?
Bueno,
algun benefici? Perquè costa de tindre un benefici
no,
de la malaltia
però sí,
mental.
Però sí, de les situacions difícils sempre esteu beneficis.
Ah, exacte.
El que passa és que, clar, que va haver un desgast molt gran i va haver un desencontre familiar que, bueno, que ho hem sapigut al llarg del temps i gràcies a l'ajuda i als tallers ho hem sapigut anar mitja arreglant. El meu home ja ha acceptat la malaltia del meu fill, en Pit va tenir un diagnòstic i bueno, sí, el meu fill hem compartit molts moments molt dolorosos i això crea una connexió especial.
Hi ha hagut beneficis a la convivència familiar al respecte de la malaltia mental?
A la llarga sí.
A la llarga sí, ha sigut positiu
a veure, de tot lo dolent.
Sí.
Sempre s'atreu algo positiu.
Sí, això estic d'acord amb tu.
El que passa és que, clar, preferiríem, evidentment, que no tingués cap trastorn bipolar i que no tingués cap malaltia, però, bueno, de les coses, dels moments dolorosos, sempre es treu un aprenentatge.
T'has sentit mai culpable del seu trastorn?
No. No, perquè ja ens van deixar ben clar que era una cosa d'origen genètic, hereditari. Nosaltres no sabíem, igual un tataratat abuelo ho tenia i nosaltres ni som conscients, però no m'he sentit culpable perquè jo sembla que el nen ha estat ben atès, igual que sa germà, i bueno, pues si és una cosa genètica, pues mira, ha estat així, punto, no...
Val. Creus que pot trobar una feina ordinària o qualificada?
Sí, de fet ell està estudiant enginyeria informàtica.
Molt interessant.
Ha reprès, després d'un any i mig de parón, ha reprès la carrera, l'està acabant, està fent les pràctiques en una consultoria multinacional, teletreball des de casa per lo de la Covid i tot, ja s'ha quedat el teletreball de moment, i bueno, i li falta el treball de final de grau per acabar la carrera, i sembla que en aquesta empresa estan contents i hi ha possibilitat de contracte.
Val, s'ha de tenir en cura també la qüestió laboral, perquè la qüestió laboral també pot influir en el seu trastorn mental.
Bueno, tot tipus d'estrès...
A veure, tinc l'experiència de la part del treball i va ser molt negativa per part meva. Per tant, cura amb aquest aspecte, perquè l'estrès excessiu a la feina pot provocar recaigudes.
Sí, és cert, però bueno, també pensem que, per exemple, una persona que no tingui un trastorn mental pot anar pel carrer, trencar-se una cama per quatre bocins i estar-se un any de baixa tranquil·lament.
També.
Aleshores, ho tractem d'aquesta manera. No hem de pensar de que tindrà una recaiguda i faci la seva vida, i si passa... passa.
Ajudar-lo.
Ajudar-lo i ja està.
Coneixes algun projecte d'ajuda o acompanyament als familiars de trastorn de salut mental?
Sí, et dic, vaig fer el taller del Proenfa i vaig fer el taller del Prospect i ara estic en el GAM, que és grup d'ajuda mútua de familiars del Pallars.
Val, això és molt interessant. Participes en alguna tasca de sensibilització de salut mental? Participes sí. en alguna tasca de sensibilització de salut mental?
Bueno, jo crec que el fet de vindre aquí ja ho és.
Exacte.
És a dir, donar visibilitat, perquè aquí el que hem de fer és intentar treure l'estigma, hem d'intentar treure els tabús. Un trastorn mental és una malaltia com qualsevol altra, com pot ser una diabetis, pot ser una malaltia del ronyó, el que sigui, i s'ha de tractar amb normalitat. I els primers que hem de donar aquest pas, jo crec que som els familiars.
I la persona en qüestió també.
I la persona en qüestió. El meu fill ha acceptat molt bé la seva malaltia i nosaltres no anem anunciant amb un cartell lluminós, però en cap moment ens hem amagat. Ho parlem amb tota la naturalitat del món.
Val, això és molt interessant per part vostra i molt positiu per part vostra. Gràcies, benvinguda a Sortint del Cercle i fins la pròxima.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Cristina. Ara fem una pausa. Us deixem una cançó. L'objectiu del procés de recuperació és assolir el benestar personal, costi poc o molt. Ho explica Nina Simone a la seva cançó Feeling Good.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Ara passarem a l'apartat de cultura. Tenim amb nosaltres la Consol, que ha triat un llibre per compartir amb tots vosaltres. Bon dia, Consol.
Bon dia. El llibre es titula L'ansietat no és un mosquito que me pica i se va, de Maria Teresa Llobet. El llibre parla de l'ansietat no és una cosa externa de la persona que en qualsevol moment pot atacar, sinó que ajuda a entendre quines sensacions apareixen quan tens ansietat i en quins moments ho pots sentir. A mi em va agradar perquè és la realitat. m'ha ajudat perquè m'ha ensenyat a no remoure els pensaments, també per tancar assumptes pendents i situacions obertes. Jo recomanaria a tothom, homes, dones, nens, nenes, ja que en algun moment o altre de la vida tots podem passar per situacions que ens sobrepassen.
Moltes gràcies, Consol.
A tu.
I fins aquí ha estat el segon programa. Us han parlat la Cristina, el Jaume, la Consol, el Miquel Àngel, la Mireia i us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens trobem a la propera emissió de Sortint del Cercle.
Si els pensaments desborden sovint la teva ment, si el dia s'ennuvola i no saps què fer, busca coses noves que et facin present. Si veus que el temps no passa i creus que s'ha aturat, no et quedis estancat, el d'ahir ja ha passat. Si creus que és un desert, continua caminant, no diguis impossible si no ho has intentat. Els pots franquejar. Si dubtes de les coses, només cal preguntar. Intenta-ho, falla i torna-ho a provar. Confia en les persones que estan al teu costat. Si avui tens un mal dia, això no vol dir res. Si et sents insegur, aplica el que has après. No dubtis ni et rendeixis, la salut és vital. Gaudeix de la vida, cal tirar endavant.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.